Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
La lluita contra els greixos és un dels cavalls de batalla de la nostra dieta. Els greixos són necessaris, compleixen una funció, però l'excés pot generar-nos seriosos problemes de salut. Per això, avui al magazín en parlem amb especialistes per saber com aconseguir una dieta, diríem que saludable. Avui hem convidat a la Montse Ibarra, que és dietista de Mutu a Terrassa. Montse, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I benvinguda.
Gràcies.
Però volíem ampliar el tema, no quedar-nos únicament amb el tema dels greixos, sinó que volem aprofundir en tot un context que té a veure amb aquells conceptes que venen associats a la majoria d'aliments, i volem saber si realment estem ben informats o no al respecte, si és certa la informació que ens ofereixen. Per això ens hem basat en un document que es titula Informació alimentària, qüestions ètiques i jurídico-polítiques de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. És una entrevista que escoltem de seguida d'Albert Prat a Maria José Plana.
Al Pou.
L'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona ha fet públic un document on alerta de la manca d'informació alimentària que arriba als consumidors i planteja el debat de com hauria d'intervenir el poder públic perquè sapiguem de veritat què mengem. En parlem amb una de les participants del document, la Maria José Plana. Som amb la Maria José Plana, moltes gràcies per rebre'ns.
Gràcies a vosaltres per venir.
Comencem per una pregunta una mica potser contundent. Estem prou informats sobre què mengem?
Te la canvio. No sé si estem ben informats, però el que tenim és moltíssima informació. Vivim a l'era de la informació, a internet, a les etiquetes, als programes de televisió, als de ràdio, ens donen molta informació sobre els aliments. El que no tenim molt clar, i sobretot és un dels punts centrals del nostre document, és que aquesta informació a la qual accedim molt sovint no és bona. Està fora de context, està desfasada, no té base. I això és un problema, perquè creiem que tenim bona informació i potser estem accedint a informació que són bajanades, molt sovint.
Des del punt de vista de la llei, o sigui, del que estan obligades les empreses, imagino que la compleixen sempre, però potser no està prou ajustada per fer arribar la informació important al consumidor?
Sí, un tema que de fet molt sovint la gent no sap és que la majoria de missatges que apareixen en els anuncis i a les etiquetes dels aliments està regulada, són unes normes de la Unió Europea que són iguals, estiguem aquí, estiguem a París, estiguem a Budapest. Quin és el problema? Que aquesta legislació a vegades està desconnectada, ens dona unes definicions del que és ecològic, del que és baix en greix, que molt sovint són tan tècniques que no volen dir el que nosaltres pensem.
Per exemple, què vol dir que un aliment és ecològic?
Quan un aliment és ecològic, si és un producte vegetal, com per exemple pot ser la soja, vol dir que no s'han utilitzat fertilitzants sintètics de laboratori, per exemple. Si estem parlant, en canvi, d'un entrecot, un entrecot ecològic de vedella, el que serà és que l'animal ha estat criat amb unes determinades condicions de benestar animal. I això no ho pensem. Entrecot ecològic vol dir que hem tractat millor la vaca? Normalment no entenem això, però això és el que ens diu la llei.
Uh-huh. I què és el que entenem habitualment com a entrecot ecològic, per dir-ho d'alguna manera?
Doncs, per exemple, el que hem trobat que ens diu la ciutadania és que estarà alimentat amb uns determinats pinsos o que ha passat més temps amb cel obert en el camp que altres. I això no ho exigeix la legislació. Està al nostre cap i molt sovint decidem pagar un preu una mica més alt perquè tenim aquesta idea darrere de medi ambient, però la legislació no ho exigeix.
Per tant, el que sí que ens podríem trobar és que pogués venir un entrecot ecològic, per exemple, de dir-ho d'alguna manera, que vingués de molt lluny, de l'altra punta del món, no? que potser al final pogués tenir més impacte mediambiental que un que no és ecològic, que ha estat produït al costat de casa.
Clar, exacte. D'acord amb la llei, ecològic no vol dir sostenible, no vol dir millor pel medi ambient. I el que tenim són acords internacionals amb altres països de que si compleixen amb la norma europea de producció ecològica, és a dir, en aquest cas, per exemple, que no hagin utilitzat fertilitzants sintètics, més igual que vingui de Sud-àfrica que vingui del poble del costat, ho consideraré ecològic. Quan, en canvi, pel trasllat que has de fer de tota aquesta matèria prima, tindré una huella ecològica molt més potent que un producte que no és ecològic i que està fet, de nou, al poble del costat.
Per tant, és important que també des de la legislació es tingui en compte que, en una societat que cada vegada està més preocupada per la petjada ecològica que deixen els aliments que consumeix, potser és molt important que d'una vegada per totes ens centrem en comunicar bé què estem menjant.
Exacte, perquè en aquest punt, i el tema de l'ecològic és un punt que, per molt que canviem la llei mai no serà... no es podrà ajustar a totes les coses que pensem en un concepte tan d'imagineria com és ecològic. Quan nosaltres ens preocupem per fer unes eleccions d'acord amb els nostres plantejaments morals, en aquest cas ecològic ho entenem com a millor pel medi ambient. No podem pretendre que una sola paraula tingui tant a darrere com evitar uns ingredients, que tots els aspectes de la producció siguin sostenibles... Això és una reflexió que hem de fer nosaltres. Estem demanant ja no només menjar per sobreviure, sinó menjar perquè tenim unes creences. I això suposa que com a ciutadans hem de fer una reflexió i donar-nos compte. Si jo compro un producte que ve d'Àfrica del Sud, no puc estar minimitzant el meu impacte al medi ambient.
Per tant, el que hem de promocionar en aquest cas, ja ho hem parlat altres vegades també en aquesta secció, menjar de proximitat, que moltes vegades potser no és... en producció purament ecològica, com sí. Hem parlat alguna vegada sobre aquest debat entre ecològics, transgènics, etc. Ho hem parlat alguna vegada en aquesta secció. Parlem d'un altre tema, és a dir, no només d'on venen, com ha estat produït, sinó també què tenen. Què implica quan algun aliment ens diu a l'etiqueta o a l'embalatge reduït en sal, baix en calories? Hi ha uns barems per establir això?
Sí, hi ha un reglament de la Unió Europea que té, per surrealista que a vegades ho pensem, hi ha una llista de la Unió Europea, una llei, on tenim totes aquestes frases, però no només baixa en sal, sinó també ajuda a mantenir nivells normals de colesterol en sangre. Això està una llei, què vol dir això? I no, nosaltres no ho pensem. En el cas del baix en sal, que és el mateix que el light, vol dir que hem reduït la sal almenys en un 30%, respecte d'un producte similar. Això què vol dir? Que jo tinc un pernil dolç normal, que per exemple té 90 mil·lígrams de sal. Un pernil dolç baix en sal tindrà 60 mil·lígrams. Això no vol dir, com veiem, que tingui poca sal. Només vol dir que té el 30% menys que d'altres.
Per tant, hem d'anar amb compte perquè que sigui reduït en sal, en sucre, etc., no vol dir que no porti.
Exacte, no vol dir que no em porti, no vol dir que sigui saludable. Aha. Això és el més important que estem intentant transmetre en l'àmbit d'etiquetatge de salut. Quan veieu aquest tipus d'al·legacions, no vol dir que el producte sigui saludable, perquè encara que, per exemple, s'hagués reduït la sal d'una manera tan important que realment la quantitat de sal fos petita, la sal no ens hem d'oblidar que sempre s'ha utilitzat per mantenir els productes en bon estat. Estem acostumats, per exemple, a veure el bacallà amb la sal perquè es conserva més temps. D'acord, aleshores, si li traiem sal i volem que el nostre producte aguanti a la nevera dues setmanes igualment, hem de ficar-li algun altre ingredient que ens ajudi a mantenir l'estabilitat. I normalment el que estem veient és que això és el sucre. Aleshores, potser tenim un producte que és baix en sal o que té molt poca sal, però que té molt més sucre que l'altre similar.
Per tant, ens podem trobar que en una cosa que suposadament hauria de ser més saludable es posen altres coses que compensen el que li traiem i al final acabem sense guanyar-hi res.
Exacte. Aleshores, el que hem de pensar és que si jo llegeixo baix en sal, ha de ser que m'interessi, perquè tingui un problema de dieta, reduir la sal. Però no puc pensar que si jo vaig al supermercat i compro tot productes amb al·legacions, les meves opcions estan sent saludables. No. Les etiquetes en diuen només el que ens estan dient, baix en sal.
I per tant, des del vostre grup, quines propostes, què va fer l'administració? S'ha d'implicar de manera definitiva per intentar que aquesta informació arribi al consumidor i perquè el consumidor també pugui consumir millors aliments o puguin tenir una millor dieta?
Sí, el paper de l'administració és molt important. El que tenim en aquest moment a més és que aquesta regulació, aquesta llei que regula justament aquest tema de les frases com baixa en sal, està a revisió a la Comissió Europea. Quina és la revisió que s'està fent? En el moment en el que es va aprovar la norma, el 2009, hi havia un article, sense entrar en tecnicitats, que deia que aquest tipus de frases com baix en sal només es podien utilitzar si la resta del producte era relativament sa. Que és el...
Bé, doncs aquesta és l'entrevista que mantenia Albert Prat amb la Maria José Plana, autora d'aquest document que comentàvem al principi. Ara estàvem escoltant en companyia de la Montse Ibarra, la dietista de Mutua de Terrassa, al respecte de molts d'aquests conceptes, doncs, que també tenen molt a veure amb el màrqueting, oi que sí, Montse?
I tant, i tant.
Parlant, i ara centrant només en el tema dels greixos, que segurament és l'època de l'any en què ens preocupem més, no?, arribar a l'operació biquini, hem de començar a treure alguns quilets sí. de sobre, i sembla que estem com més sensibilitzats, però només res, uns dies.
Sí.
Tornant al començament, també, com fèiem a l'entrevista amb la Maria José Plana, tu consideres, Montse, que estem ben informats al respecte de la informació que ens ofereixen els diferents productes dels greixos que contenen?
Jo penso que avui dia realment tenim molta informació, però una mica, com deia la companya de l'entrevista prèvia, potser ens falta que aquesta informació arribi d'una manera més didàctica, més clara a el que seria la població. De vegades aquest reglament, no?, de la Unió Europea, amb el que sí que obliga a determinar o especificar la composició nutricional d'un producte en concret, moltes vegades quan la gent llegeix grams o percentatges de nutrients, la gent no entén això, no ho posa en context.
No ho sap traduir.
No ho saben traduir amb la seva pràctica habitual, no? Amb les seves decisions de consum de productes. Per tant, fora bo fer potser algunes eines més didàctiques. Per exemple, hi ha aliments que tenen el semàfor amb la seva etiqueta nutricional, un semàfor amb el que tenen, doncs, juguen amb colors, amb el que et diu, doncs, si aquell producte és molt alt en greix o baix en greix, i això pot ser d'alguna manera ens pugui ajudar perquè tota la població tingui accés a entendre i a comprendre aquesta informació i a millorar aquesta tria de productes que fan. Vull dir, molta informació, però potser ens falta que aquesta informació es tradueixi en missatges que siguin realment més didàctics, que arribin més a la gent.
Mm-hmm. Estem parlant dels greixos i, clar, això ens posa els pèls de punta, ens preocupa, però el greix compleix en el nostre organisme una funció, oi que sí?
I tant. Els greixos d'entrada tenen mala fama, no? Tothom quan parla de greix, va haver aquella època una mica de mal que tothom fugia dels aliments que tenien molt greix, però realment el greix és necessari en el nostre organisme. El greix té funcions molt, molt importants i sense el greix no podríem viure. De fet, amb el nen, amb el nadó, quan s'està amb el procés de la gestació, tota la part del sistema nerviós central, el cervell, la medula espinal, etc., està formada per greixos. Si no tinguéssim un aport de greix, aquesta part importantíssima del nostre cos humà no podria formar-se. I altres funcions molt importants seria, per exemple, el greix forma part de les membranes cel·lulars, és a dir, l'estructura del nostre cos, part de l'estructura està formada per greix. També els greixos són precursors de certes hormones, per tant, també són importants. A nivell del cos, altres funcions que tenen, doncs, per exemple, aïllant tèrmic. Tenim el greix recobreix tots els òrgans que són vitals. D'alguna manera és com una protecció que tenim i un aïllant tèrmic, doncs, perquè el cos es pugui, doncs, millorar o mantenir aquest equilibri, no?, de temperatura corporal. Vull dir que realment és necessari i té una funció bona. El greix no s'ha de prohibir al 100%.
Ara, clar, com la majoria de coses, en excés, doncs, sí que pot crear un problema.
Evidentment.
El que sí que sabem tots és que hi ha, diríem que, dos tipus de greixos. El greix bo i el greix dolent.
Just,
no?
Sí, correcte.
Anem a definir-los.
Correcte. Clar, en general podem dir que hi ha greixos que són bons i dolents, i d'alguna manera molt senzilla els podríem una mica classificar en dos grups. Greixos d'origen animal, greixos d'origen vegetal. Podríem dir que els dolents, així a priori, serien els animals, no? Greixos saturats, que diem, ara ho acabem d'explicar. I els greixos d'origen vegetal, que són de més tipus insaturat, aquests greixos són més saludables, són més bons. Però com a tot, sempre hi ha excepcions. No? Dintre dels greixos animals hi ha alguns greixos que són molt saludables i que no són saturats sinó insaturats, com seria el greix del peix blau en concret, és un greix animal però és un greix saludable. I dintre dels greixos vegetals també hi ha excepcions, que és l'oli de palma i l'oli de coco, greixos vegetals amb un perfil de greixos molt semblant al greix saturat de la carn, en un greix no tan saludable. Per tant, d'entrada, greixos bons vegetals, greixos dolents animals, amb aquestes excepcions del peix com a greix bo i de l'oli vegetal palma i coco, que seria dolent per la salut a priori.
Ara que està tan de moda això de l'oli de palma, que comencem a fixar-nos a les etiquetes, i justament recuperant una mica el que s'estava comentant en l'entrevista anterior, aquesta, diríem, falta de rigor en alguns casos, perquè quan a les etiquetes parlen d'oli vegetal, clar, no t'estan dient que sigui oli de palma.
Correcte.
I segurament ho és.
Segurament ho és.
La majoria segurament dels casos.
Ho és, segurament ho és. Amb aquest tema hi ha hagut un canvi perquè el 2011 va haver-hi aquest reglament que regulava l'etiquetatge, que és un reglament de la Unió Europea, com s'ha comentat abans en l'entrevista prèvia, amb el que sí que es regulava tota la informació nutricional de l'etiqueta dels productes alimentaris. I es donaven uns paràmetres. I entre ells hi havia el tema de definir quins tipus de greixos tenia un producte, és a dir, ja no es pot posar allò de greix vegetal sense especificar el tipus de greix vegetal, que sí que es podia fer fins doncs, a que sortís aquesta normativa. Aquesta normativa es va aprovar el 2011 i s'acaba aplicant entre el 2014 i el 2016. Llavors, ara actualment no trobarem productes que posi greix vegetal perquè estarien fora de normativa sense especificar el tipus de greix. La indústria alimentària, quan no havia d'especificar, doncs normalment si era un greix dolent, tipus oli de palma, posava greix vegetal, o sigui, no especificava el tipus. En canvi, quan és un greix que és de millor qualitat nutricional, per tant, més car econòmicament, sí que acostumaven a especificar-ho. Llavors et posaven aceite d'oliva o l'oli de girassol o l'oli de blat de moro, que són greixos més saludables. Vull dir, ara ens trobem que ja estan especificats i almenys el consumidor aquesta informació la té i pot triar el producte d'alguna manera.
I entenem bé quan un producte està indicat, a més, amb lletres allò més grans de l'habitual, baix en greix o 0% matèria grassa.
Clar,
què vol dir això?
Clar, quan ens està dient 0% matèria grassa, realment ho han de complir i ha de tenir 0% de matèria grassa, o sigui, no té greixos. El que passa que moltes vegades, amb això també doncs, la indústria, com que d'alguna manera sap que té un ventall molt ampli de venda amb persones que volen cuidar-se i que volen cuidar-se la línia i el pes, doncs clar, molts productes van encaminats amb aquest sector de població, diríem. Llavors, amb això, moltes vegades la publicitat aquí sí que és una mica enganyosa. Sense no complir normativa, perquè realment és 0% en greix, moltes vegades el que acaben fent és incloure o afegir més sucre, per exemple, en un producte que pot ser 0% en greix. Moltes vegades que fem un producte perquè es veu el 0% molt gran i diem que aquest producte realment no m'engreixarà i per a primar m'anirà molt bé, però no ens hi fixem en la totalitat del que té aquell producte. I pot tenir el doble o el triple de sucres que un altre producte que no sigui 0% en res, que sigui l'estàndard. Per tant, amb això hem de ser una miqueta crítics i mirar-nos la lletra petita i veure si és 0% en greix, si és 0% en greixos i en sucres. Vull dir, aquí sí que hem de fixar-nos una miqueta, perquè moltes vegades juguen amb aquesta doble, igual que a l'inrevés, quan un producte es diu que és 0% en sucres, sovint acaba sent més a l'engreix, perquè no oblidem que un producte ha de ser comestible i ha de ser bo. Per tant, el greix dona palatabilitat, dona sabor als aliments, igual que el sucre. Si un producte, encara que sigui 0%, que sigui de dieta, és molt dolent en quant a sabor, la gent no el comprarà. I moltes vegades aquests productes de règim són molt bons. La gent diu, per ser unes galetes de règim, són molt bones. Quan tu dius això, habitualment és perquè són de règim, però està compensat d'alguna manera. Així és.
És cert que també tots sabem que l'excés de greix perjudica el nostre organisme.
De moltes
maneres. Però m'agradaria preguntar-te de quina manera afecta en funció de l'edat i el sexe, perquè imagino que no afecta igual a un jove que a una persona més gran o a un adult o a un home o a una dona, no?
Clar, tot depèn. En general, el greix en excés sí que en tots els casos pot donar problemes, sobretot el greix en excés saturat, aquest que dèiem el d'origen animal, no? Que està sobretot en car, en derivats de la car, en la llet i els seus derivats. Aquest tipus de greix saturat, i en bolleria industrial i en altres productes d'aquest tipus que s'utilitza greix de palma. Aquest greix en excés, perquè tot hem de dir que tot en excés és dolent, però si hi ha una proporció d'aquest greix tampoc passa res, vull dir, ha d'estar i pot estar present. Però aquest greix en excés sí que pot provocar problemes cardiovasculars perquè eleva el colesterol dolent, el que fa que es facin formant unes plaques de greix al voltant de, a dintre de les artèries i les venes i es vagin una mica taponant aquests vasos sanguinis i puguin provocar problemes cardiovasculars greus. Amb els nens, què ens estem trobant? Doncs sobretot un tema d'un excés d'ingesta d'energia. Una dieta molt elevada en greix acostuma a estar també acompanyada de sucres, perquè acostuma a estar en productes industrials, molt manufacturats, bolleries, etc. O productes, per exemple, snacks, tipus patates chips, fritures a nivell industrial. Això provoca en nens que ens estem trobant amb temes de sobrepès i obesitat. Vull dir, realment la proporció de població infantil que té sobrepès i obesitat va un augment i és preocupant. Vull dir, per això s'estan fent moltes campanyes a nivell de les institucions i de les administracions sanitàries per intentar-ho frenar. I a nivell de persones adultes, sobretot són malalties de tipus coronàries, malalties vasculars. Un excés de greix en sang el que pot provocar són infarts de miocardi, angines de pits i problemes arteriosclerosis que poden desenvolupar doncs, problemes cardiovasculars a nivell també d'infarts cerebrals, per exemple.
Per últim, Montse, m'agradaria preguntar-te si una mica la sensació que teniu des del vostre sector professional és que la dieta mediterrània l'estem substituint una mica per aquestes dietes fast hipercalòriques provocat també pel ritme de vida que portem.
Sí, la veritat és que avui dia cada vegada s'està dedicant menys temps a planificar el menjar, a planificar el que farem, el que cuinarem i menys temps dediquem a preparar els menjars, els àpats. I això provoca que moltes vegades tirem de productes no? que ja estan preparats, a punt de consumir. Aquests productes acostumen a ser amb un alt contingut en sal, que és un dels objectius que té l'OMS, no? Reduir el contingut en sal d'aquests productes que ja venen preparats a punt de ser consumits, i amb un elevat contingut de sucre i de greix. I això és el que està una mica marcant el tipus d'alimentació actual nostra. Estem una mica fugint o ens estem allunyant d'aquest consum més d'aliment, més natural, menys processat, amb el que hauríem de prioritzar sempre la proteïna vegetal, els aliments com les verdures i les amanides i la fruita diària, i així com la llegum, i minimitzar una miqueta els productes que siguin doncs, tan precuinats o els aliments que siguin carns i derivats càrniques, que això deixem fent massa un consum excessiu en general.
Doncs espero que serveixin aquestes indicacions per a aquells que es proposen doncs, redreçar una mica la dieta, tornar al camí del benestar, de la dieta saludable, però no per només aquesta època, sinó per el que resta d'això, per tenir-ho com un hàbit ja de per vida.
Sí, com un patró d'alimentació ja per sempre i tant.
Molt bé, doncs Montse Ibarra, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A vosaltres.
I que vagi molt bé.
Un plaer, bon dia.
Bon dia. Bye.